Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Enmig de la tempesta Pujol, i sabent que l'expresident de la Generalitat compareixerà al principi al Parlament de Catalunya la setmana del 22 de setembre, aquesta tarda parlarem d'Andorra, de si ha deixat de ser un paradís fiscal, de si continua sent un bon refugi, és a dir, de quins moviments pot fer un client o quina informació ha de facilitar, en aquest cas, la banca andorrana en cas que li sol·licitin. De la fiscalitat d'Andorra en parlarem durant els propers minuts amb l'Antoni Duran Sindreu, que és assessor legal i tributari i professor de règim fiscal de l'empresa a la Universitat Pompeu Fabra. Professor Duran Sindreu, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, abans de començar, ens aturem al diari El País, perquè vostè publicava ahir un article signat, en aquest cas per vostè, i també pel professor de la Universitat Pompeu Fabra, Guillem López Casasnovas, i subratllaven la necessitat de separar la qüestió de l'herència de Jordi Pujol de les causes judicials obertes contra alguns dels seus fills. Es titula Els pecats fiscals de Pujol. I afirmen que el primer pecat de l'expresident va ser no presentar la declaració liquidació per l'impost de successions. A veure, en aquest cas, què és el, ja que parlem de i farem un repàs d'aquests pecats, què ha fet malament en aquest primer pecat?
Bueno, primer, hi ha una qüestió que és important, com deia ara, que és separar el que és el tema que de moment s'ha pogut provar amb la informació que hi ha sobre la taula, que és una herència no declarada, de la que ara parlarem, de totes les causes judicials que estan en curs sobre els fills de l'expresident, que no sobre l'expresident. I, per tant, barrejar els dos temes, quan avui amb la informació de la que disposem, inclús amb la informació que hi ha a l'Audiència Nacional, no hi ha elements suficients com per barrejar-ho, és un tema que és perillós. Dit això, el qual no vol dir que sigui reprobable, que ho és, i molt, l'actitud de l'expresident. Dit això, una herència no declarada, quin és el primer pecat? Si és cert, i després en tot cas entrem, si és cert que això procedeix d'una herència, el qual s'ha d'esbrinar reclamant al senyor Jordi Pujol el document que acrediti aquesta herència, si més no, la voluntat que diu que és específica del seu pare, amb el sentit de que aquests diners anessin als seus 7 nets més la seva jove, Marta Ferrusola, el primer pecat va ser ell no declarar com representant legal dels seus fills menors d'edat l'impost de successions a Catalunya. I el que tenia que haver fet, en aquells moments, havia una herència presumptament a favor dels 7 fills menors d'edat. Quan són uns fills menors d'edat, el representant legal dels fills són els pares. I, per tant, el senyor Jordi Pujol, expresident, i la seva dona, però bàsicament el senyor Jordi Pujol, tenia que haver declarat com representant dels menors d'edat l'impost de successions. I matiso una qüestió important. L'impost defraudat és un impost que la competència de recaptació és Catalunya. L'impost que presumptament ha regularitzat els fills Pujol és un impost estatal, que és l'impost sobre la renda. Per tant, els fluxos dels diners no són els mateixos. Jo deixo de pagar el 100% a Catalunya, ara regularitzo a través de l'impost sobre la renda, i jo a Catalunya, en tot cas, amb el meu percentatge de recaptació que tinc de l'impost sobre la renda, recuperaré una part. Dit d'una altra forma, estafo a Catalunya, regularitzo a Espanya.
Carai, m'ha deixat, ja per començar, ja m'ha deixat en òrbita.
Però estem a prop de l'11 de setembre, no?
Però clar, m'acaba de deixar. Aleshores, però si no, ara, i aquí, aquesta qüestió, no n'estic segur. Però, en principi, l'herència li va deixar a Andorra.
Sí, evidentment.
Per tant,
sí.
Andorra, tu no tens obligació, pregunto,
sí,
de declarar aquí a Catalunya.
Sí.
Ah, sí?
Si salvo que vulguis defraudar i no declarar, que és el que va optar el senyor Jordi Pujol. No ha trobat durant 34 anys...
Però si el meu pare, moment, per exemple... Bueno, el meu pare és igual, vull dir... Bueno, sí,
el meu
pare,
el meu, posem, posem el meu. Sí, el quan ja està mort, no hi ha cap problema.
No, home, no, vull dir, és igual, el meu pare deixa d'herència uns diners i els deixa a Andorra, jo els tinc que declarar aquí a Catalunya.
Evidentment, junt amb la caseta amb la que visc i junt amb els pocs estalvis, tinc que incloure els diners que tingui.
I he de dir que tinc uns diners a Andorra, que m'ha deixat el meu pare.
Evidentment.
Ho he de dir.
Exacte, ho he de dir, ho he de sumar en tot, sumo 2, més 4, més 7...
Però aquests diners estan fora del país.
És igual. És igual, però jo, on resideixo, que és a Catalunya, pago els impostos per tot el que jo heredo amb independència que estigui a Catalunya, a Espanya, a Mònaco, al Regne Unit, als Estats Units o a Suècia. Pago per el patrimoni mundial que heredo amb independència d'on estigui ubicat el patrimoni que jo heredo.
I això ho tenia que haver fet Jordi Pujol...
Pare.
Any.
Fa 34 anys, com representant legal
Jordi
dels
Pujol
fills...
Jordi Pujol i Soleil.
I Soleil, com representant legal dels fills, perquè els fills eren menors d'edat. I, a més, Marta Ferrusola tenia que haver declarat ella a l'impost de successions per la part que el seu sogre li va deixar amb ella. Per tant, va ser el senyor Jordi Pujol i Soleil el que no va presentar la declaració pels 7 fills i va ser la seva dona, Marta Ferrusola, la que va defraudar per si mateixa no presentant la part que li pertocava d'aquesta herència, si és que és una herència.
Però deixi'm ser innocent. Fa, vés a saber això, quan va succeir, no ho sabem perquè no tenim, en fi, la...
34 anys, segons diu el mateix escrític d'autoinculpació.
Sí. Fa 34 anys la fiscalitat era aquesta, o sí. Ho dic perquè com que tot és que això sí. De la fiscalitat va canviant, anava igual.
A veure, si parléssim fa 50 o 60 anys, sí. Fa 50 o 60 anys hi havia una cultura a Catalunya i a Espanya amb les herències, siguin herències petites, grans o mitjanes, de deixar l'herència al calaix i deixar-lo, el que es diu, prescriure, que passessin els 5 anys que eren llavors. Això era una cultura molt estesa fa 50, 60 anys en qualsevol tipus de patrimoni, gran, petit o mitjà. Això, a partir de l'any 79-80, va desaparèixer a conseqüència del control que hi havia tant a Catalunya com a Espanya, sobretot dels béns que hi havia a Catalunya o a Espanya. I, per tant, des del 79-80 no era aconsellable, ni lo normal és deixar prescriure. Ara, amb Andorra, que, a més, és un país que en aquell moment no hi havia conveni d'intercanvi d'informació amb Espanya, és a dir, no donava informació, en aquells moments Andorra era un país on es refugiava diner que no es volia declarar. I, per tant, no dic que sigui normal, però si estava a Andorra és perquè no es volia declarar. Per tant, si no es volia declarar, doncs és...
Hi veu una intencionalitat.
Li veig una intencionalitat. Si està a Andorra és per alguna cosa.
Uh-huh.
Una altra cosa, insisteixo, és la tipologia de la persona. Vull dir que jo crec que perquè l'herència en si mateixa, a veure, insisteixo, és un tema que ha prescrit. Ha prescrit, ens agrada o no ens agradarà, però ha prescrit. El problema és que ha prescrit uns diners importants que es van deixar de pagar per part d'una persona que, sense criticar la seva política durant molts anys com president, el que predicava era el compromís, el sacrifici, l'austeritat, la implicació amb el país, el tindre una hisenda pròpia, i, per tant, jo crec que això és el que és reprobable, hagi prescrit o no hagi prescrit. I això és el que li diferencia en qualsevol un altre defraudador. Perquè un altre defraudador no ha demanat als catalans aquest esforç. Aquest senyor ha demanat als catalans i que creiéssim en aquest esforç. Per tant, més enllà que hagi prescrit, que seria per mi un pecat menor, que el pot complir ell, ha passat amb el senyor Botín, diguem-ho clar, va passar, i passa moltíssima gent. El pecat més gran és que les paraules que va dir i va posar en consciència tots els catalans, ell mateix les ha incomplert. Llavors, el que hi ha avui amb aquesta societat és si això ha pogut dir fins al Jordi Pujol, que tots el creiem, o quasi tots el creiem, hi ha algú en aquest país que funciona malament. Aquest és el problema, més enllà del fet en si.
Parlava de que prescrit. Aleshores, com és que ara ha regularitzat aquests diners, aquests 4,4 milions d'euros a Andorra? Per què s'hi ha prescrit? Per què està regularitzant? I per què ho fa públic?
Bé, anem... Seguim una mica.
Pues si està prescrit...
Passa l'herència, passen 5 anys i en els antics. Això vol dir que prescriu el dret per part de la Generalitat a comprovar qualsevol situació vinculada amb aquella herència. I, per tant, la Generalitat ja no pot reclamar l'impost de successions, la família Pujol s'ha estalviat l'impost de successions. Hi han successives amnisties. Em vaig a l'última. A l'última hi ha hagut, fa un o
sí,
dos anys.
Sí, aquesta la recordem.
Aquesta amnistia no s'havia d'acollir al senyor Pujol. I no s'havia d'acollir perquè ell podia justificar perfectament que l'herència era de fa 34 anys i havia prescrit. I bàsicament l'amnistia era per gent que tenia ingressos que no podia declarar ni justificar de quan venien o no podia justificar que havia prescrit. Ell podia justificar que havia prescrit. Què tindria que haver declarat? Que no ho ha fet. L'impost de patrimoni. dels anys no prescrits, perquè els fills, pels diners que tenien a Andorra, a l'impost de patrimoni no ha prescrit, és un altre pecat que no s'ha regularitzat, que jo sàpiga, i després hi ha un altre pecat important, que és l'impost sobre la renda pels possibles rendiments que hagués donat aquest diner a Andorra. Però, insisteixo, a l'amnistia ell no era una persona que s'havia d'acollir perquè tenia perfectament justificat, en teoria, que això venia de feia 34 anys.
I per què s'hi acull?
Després ja... No, ell no s'acull. S'acullen algun dels fills, però no necessàriament pel tema d'aquests diners, per altres assumptes que estan avui en causes judicials. Per això dic, no barregem, no barregem.
No, no, li agraeixo que insisteixi perquè...
Ell és coherent, ell té una herència que ha prescrit, amb el que, per les raons que diem, s'autoinculpa, no se li pot demanar aquests diners, arriba el seu moment i ell, els fills, que són els hereus, presenten unes complementàries de l'impost sobre la renda i no
però,
sabem...
Però, perdoni, de l'herència?
De l'herència, tampoc no s'ha aclarit si són... Ens han dit que eren de l'herència, però poden ser de l'herència més altres coses que estan en procés judicial, sobretot amb el fill Jordi Pujol.
Però una herència de 4,4 milions d'euros, és a dir, tant tipus d'interès es paga a Andorra per una herència durant 34 anys?
Sí, sí, podria ser. Això podria ser perfectament.
Pot ser.
Això podria ser perfectament. Llavors, arribem. Hi ha una altra cosa que és molt important, que és l'obligació que tenim tots de declarar béns que tenim a l'estranger. Obligació que per primera vegada surt, si la memòria no em falla, el 2013. Tots a l'abril de l'any passat teníem obligació de declarar els béns que teníem a l'estranger. Què passa si no declarem els béns que teníem a l'estranger? No amnistia, eh? Què passa si jo no declaro una compte que tinc a Andorra o la Tours de Querol, perquè ja tinc una caseta a Llívia i tinc una compte a Tours de Querol, eh? Què passa per aquella compte que no declaro, que a més no és negra, és que és la que utilitzo per pagar la reparació, el rebut de contribució francès? Què passa? Pues que el dia que me la trobin, ara o d'aquí 50 anys, això no prescriu mai, no prescriu mai, el dia que me la trobin, pagarà com un sou. Pagarà com un sou. Eh? El dia que em trobin els 1.000 euros de la compte corrent, d'aquí 40 anys, jo pagaré aquests 1.000 euros com si fos un sou. Què vol dir això? Que l'herència d'Andorra, 4, i pico, el dia que me la trobin, aquí havia de pagar el 56% de l'impost sobre la renda. Més les sancions, 150%. Perquè no prescriu mai. Perquè no prescriu mai. Per tant, l'ofec fiscal de la família Pujol no ve tant per una herència que ha prescrit i una amnistia que no m'hi ha acollit, sinó perquè ell no va declarar aquest diner a l'abril del 2013 que estava a l'estranger. I al no declarar-ho, li condena de cap per vida, quan li trobin, ha de pagar impost sobre la renda, per entendre'ns, a la caixa del senyor Montoro. No a la caixa del senyor Mascolell. A la caixa del senyor Montoro, que és on hi ha l'impost sobre la renda.
És a dir, el 2013 va tenir oportunitat de fer-ho?
Va tenir oportunitat de fer-ho i no s'entén, jo no ho entenc com professional, que una persona que té uns diners que venen d'una herència, com m'arriesgo a no declarar-la que la tinc a Andorra, quan sé que les conseqüències inevitables ara o d'aquí 50 anys serà, en el meu cas, un 56% més un 150% de sanció. És que és de bojos. És que és de bojos. És que no s'entén. És que ningú aconsellava això. Tothom deia, si no t'has cuit a l'amnistia, com a mínim, declarar el que tinguis a l'estranger. La por que tenien els bancs andorrans, la por que tenien els bancs de Suïssa, no era gent que s'acollís a l'amnistia, era gent que no regularitzés declarant que tenia inversions a l'estranger perquè li quedaven totalment molt fiscalitzades, perquè és cert que potser amb Andorra no se tractarien ara, però home, amb un horitzó a 5-10 anys és molt previsible que diners d'Andorra, Suïssa, etc., siguin molt, molt localitzables, cosa que no succeeix avui. Per tant, si a mi em diuen que per vida podré pagar el 56% i ara no hauria de pagar res perquè ha prescrit, és que ha de ser tonto. És que ha de ser tonto. Però clar, és que el senyor Pujol no va trobar durant 34 anys, avui no toca, no va trobar el moment oportú per regularitzar ni ells els seus fills.
I el 2013 tampoc.
Ni el 2013 tampoc. Llavors, ara, per pressions de diferents mitjans de comunicació, per documents que es posen en circulació, per lo que sigui, jo crec que hi ha una
pressió... Perquè si no ell, vostè creu que no ho hagués declarat?
No, en absolut. Jo crec que hi ha una pressió política política sobre ell, amb el que es veu obligat per la informació que va sortint, es regularitzar. Jo ja no sóc ningú per dir no, no. si és per cobrir o no cobrir els fills o els fills, però el que està clar és que es regularitza per pressió política, no per convenciment. És a mi un senyor que em demana perdó, que em demani perdó, i si és l'expresident de la Generalitat, el que hauria de fer és, miri, quan vaig a fraudar? Un milió d'euros? Miri, escolti, sóc tan patriota, com deia, que ingreso un milió d'euros. Llavors el perdono. Llavors el perdono. Però un senyor que em diu, miri, perdoni, però no pago. Jo no li perdono ni l'escolto. Sobretot quan em va dir que jo havia de pagar. Jo no el perdono. Llavors, si vol que el perdoni, em digui, miri, el que vaig dir en el seu dia, m'arrepeneixo. I com bon predicador que vaig ser patriota català, ingresso ara un milió per la causa. Llavors ho entenc. Llavors, potser em pensaré perdonar-lo. Si no, no el perdono.
Anem amb més paquets, Emma.
De fet, els hem anat repassant a mesura que anava parlant el professor. El primer seria aquest, la no liquidació de l'impost de successions. Sí. Després, un segon, els possibles rendiments d'inversions financeres. Sí. I el tercer és aquest impost sobre el patrimoni que ara, ell repassava. Correcte. De fet, amb aquest seria una mica el resum. Hi ha una frase a l'article que crida molt l'atenció, que és aquesta que vostès diuen: no es pot afirmar que Jordi Pujol i Soley, o els seus fills i la seva dona, hagin comès cap delicte fiscal pel fet de no haver declarat ni liquidat la famosa herència.
Clar, clar. És a dir, si tot el problema és l'herència, la clau està en saber si això ve d'una herència, perquè...
I aquí està el tema. El testament és bàsic trobar-lo?
Total, perquè si al final el problema és dir, no, que aquells diners que són segur del senyor Florenci Pujol venen de diners delictius. Bueno, doncs seran de diners delictius el senyor Florenci Pujol. I si es demostrés que no són del Florenci Pujol, sinó que són de la mateixa família Pujol, doncs llavors és que no hi ha una herència. Hi ha uns diners col·locats il·legalment a nom del Florenci Pujol quan no són del Florenci Pujol. I segurament, fa 34 anys, el delicte de blanqueig de capitals, etc., ja hauria prescrit. Per tant, ja veuria. Però si és una herència, que és el que es parla, si és una herència, no hi ha delicte fiscal. On està el frau fiscal? És que no hi ha. És que ha prescrit l'impost. És que ha prescrit. No hi ha delicte fiscal. És cabdal demanar l'herència i és cabdal demanar la voluntat específica que amb l'autoculpació diu que el pare del senyor Pujol Soley tenia en aquest sentit. Perquè hi ha una qüestió important. Podria no ser una herència, però podrien ser diners del pare que passessin a nom del fill i del fill passessin a nom dels nets. Vull dir, no és una herència, però és diner inevitablement que es pot justificar que és del pare, Florenci Pujol, que es posen en nom del senyor Jordi Pujol i Soley, i aquest senyor Jordi Pujol i Soley els posa en nom dels fills, que no és el que el senyor Pujol ha declarat. Diu que és una herència. Si fos aquesta la seqüència, les qüestions fiscals canvien radicalment, perquè aquesta donació no ha prescrit i s'ha de pagar a Catalunya. Per tant, és cabdal demanar la documentació que acrediti aquesta declaració de voluntat del senyor Florenci Pujol. I l'ha de demanar no l'Agència Tributària Estatal, que també, l'ha de demanar l'Agència Tributària Catalana, que és la que té competències d'inspecció amb l'impost sobre successions. I, per tant, és la que hauria d'estar proactiva en aquests moments, és l'Agència Tributària Catalana. Una altra cosa és que a nivell de l'Estat vulguin esbrinar si aquest diner de l'herència és d'una herència o són altres activitats no declarades. Aquí comprèn que actuï l'Agència Tributària Estatal, perquè és un tema de competència estatal. Però si el problema és esbrinar si és herència, si és donació o el que és, el que hauria de ser molt proactiu és l'Agència Tributària Catalana, que desconec si està actuant. Però em sembla que hi ha una pregunta d'un grup parlamentari que demana precisament al govern si s'ha requerit o no s'ha requerit aquesta informació.
El que sí que sabem és que a finals d'agost Jordi Pujol encara no havia enviat als jutjats el testament del seu pare i el document d'acceptació de l'herència per justificar aquesta fortuna, que sí que se li ha demanat, però des d'instàncies judicials.
Sí, però una cosa és el testament i l'altra és la voluntat específica del meu pare que diu amb l'autoinculpació. Això et dona a entendre que hi ha un testament, com tots el tenim entès, un testament que en el seu dia ells van acceptar i van anar al notari, i té que haver un document complementari al testament amb el que, o amb un notari andorrà, o hològraf, a mà, hi ha aquesta voluntat específica de que aquests diners són pels nens. Perquè, cuidado, és que la germana del senyor Josep Pujol Soley,
Maria Pujol,
pot demanar la part de legítima, Perquè aquí, el que és absurd és que en un país en el que hi ha hereu, l'hereu no sigui hereu, i el legitimari, que és la germana del Pujol, no reclami la seva la part de legítima. Si jo resulta que...
La germana de Jordi Pujol ja va, exacte, ja va fer públic que ella no tenia cap constància de l'herència.
Ah, però, clar, a veure, si jo ara m'entero que el meu germà, els seus fills i la meva cunyada han rebut del meu pare 4 milions d'euros, perdó, o sóc gilipolles, o sóc gilipolles, o directament reclamo la meva legítima.
I em deixo de patriotisme.
I em deixo de patriotismes i tot, i reclamo la meva legítima. I, a més, no he defraudat.
Però és que la legítima ha de ser per força, és a dir, que en aquest cas sí que es dona,
no? Però resulta que la mare, a la germana, sembla que se li diu, queda sobtada i no està fent res, però mare meva, però on estem? Per això jo entenc que hi hagi sospites si hi ha herència o no hi ha herència, perquè en un país amb el que l'hereu, que es passi... Perquè, clar, posem-nos ara en un cas nostre, que nosaltres som el pare i no li dono el diner al meu fill, sinó que li dono als meus nets i a la meva jove. És que em tallen el cap, eh? És que em treuen de la tomba a mi i als meus fills. És que em treuen de la tomba a la meva jove. Que t'has tornat boig! I, a més, els meus germans no saben res. Bueno, has deixat de parlar amb la meva dona, bueno, amb la jove ja també, que generen un problema familiar. Sí, clar, tot això, que posem una mica de broma, és el que, clar, jo comprenc que tota la ciutadania digui, home, vale ja, no? Però és possible que sigui una herència, però, sisplau, una mica més d'informació, que sembla que no cola.
Del cas Pujol se'n saben alguns detalls. Per exemple, un d'ells que entre els... Jo li pregunto si això és correcte o no. Entre els anys 2011 i 2014, Marta Ferrusola i les seves filles Marta Pujol i Mireia Pujol van extreure 227.000 euros en metàl·lic dels seus comptes abans de transferir 3,1 milions a una entitat financera espanyola per regularitzar la seva fortuna oculta. Això, en aquest cas, parlem d'Andorra cap a Espanya. Aquests moviments de diners són correctes o no? O sigui, es pot fer això o no?
Sí, sí, sí.
Això és correcte.
Sí, sí, sí. A més, sembla que van ser conseqüència de la regularització prèvia.
Per tant, no hi hauria cap problema. No. I ara anem a la qüestió d'Andorra. La pregunta és, Andorra, en principi, l'any 2009 va deixar de ser paradís fiscal. Això és així o no és així?
Sí, clar, Andorra tenia un problema molt important. Tots els paradisos fiscals tenen un problema molt important, que tenen un tancament d'Europa importantíssim. Llavors, si jo vull continuar estant dintre Europa i ser algú, tinc que sortir de la llista negra. I Andorra va decidir signar un conveni de principi d'intercanvi d'informació amb l'OCDE, el qual li excluïa de paradís fiscal. I conveni d'intercanvi d'informació, que és la base per no ser paradís fiscal, el que vol dir és de que tant Andorra com Espanya, en aquest cas els dos que han signat conveni, però també Andorra amb altres països que no són Espanya, té l'obligació d'intercanviar qualsevol tipus d'informació que faci referència en qualsevol qüestions que preveuen el conveni, entre altres qüestions vinculades al delicte fiscal. El qual no vol dir que Andorra o Espanya obligatòriament donin la informació. Si es donen les circumstàncies i amb un cert marge de maniobra, tant Andorra com Espanya poden apreciar que no es donen exactament els requisits per donar aquesta informació. Jo tinc que dir que des del 2009 fins ara, pràcticament totalitats dels requeriments que ha fet Espanya a Andorra han sigut complets per Andorra. S'ha donat la informació. Per què? Perquè es donaven requisits de presumpte delicte fiscal, que és el cas que estem parlant. És cert que la jutgessa Andorra ha dit cuidado, que els diners que en demanen no estan vinculats amb un delicte fiscal i s'han de vincular amb un delicte de blanqueig de capitals. Clar, és que el conveni amb Andorra el que diu és que la informació ha de ser per un delicte que estigui regulat amb els dos països, i a Andorra no està regulat el delicte fiscal. Però bueno, és un entrebanc que jo crec que es superarà. Perquè Andorra, al sortir com a paradís fiscal, el que volia optar és per transparència total a Europa.
El 19 d'agost, la defensa de la família Jordi Pujol va presentar una querella per suposada vulneració del secret bancari per esbrinar el suposat autor de les filtracions dels comptes de la família Pujol. Jo li pregunto, quines possibilitats té de tirar endavant aquesta querella?
Pues, si tenim en compte la jurisprudència, és a dir, les sentències que a nivell internacional hi ha, bastantes, perquè però cuidado, aquesta querella, que jo crec que és el que hagués aconsellat jo també a qualsevol dels que estan en aquesta taula, si s'haguessin trobat en aquesta situació, aquesta querella el que busca és, miri, vostè tenia un pacte que aquesta informació no sortia del banc. Si aquest pacte s'ha incomplert per part de vostès, d'acord, jo responc, però tot el que a mi em facin pagar, vostè com responsable solidari em pagarà. Per tant, el que està buscant en últim extrem la defensa és que si culpen el senyor Jordi Pujol i Soley o els fills, ell pugui reclamar al banc el mateix import com responsable solidari. Jo crec que està molt infonamentada, jo crec que les sentències que citen són bastant fermes, això no vol dir que no s'hagi de donar informació, això vol dir simplement que el banc respondria solidàriament conseqüència d'haver incomplert un pacte amb la família Pujol.
Però això no es fa, pregunto, perquè aquest dia es llegeixes moltes coses, no es fa per... com que ha estat una informació que s'ha obtingut d'una manera il·legal, és una prova que invalida el procés perquè la informació és il·legal.
Això és una altra història i depèn de cada país. Per exemple, a Espanya no es pot inculpar penalment a una persona a través de proves que s'han obtingut il·legalment, i una prova obtinguda il·legalment és un robatori. Una altra cosa és que això, en aquells moments, tant el Tribunal Suprem com l'Audiència Nacional aquí a Espanya, ja no comença a tindre una acceptació generalitzada. I això va ser molt important el que va succeir amb un banc suís, amb una informació que es va robar d'un banc francès i que França va donar també informació a Espanya i que d'aquí venen moltes regularitzacions que es van fer en el seu moment, entre ells les del senyor Botín. Això ha obert un nou criteri, no dic encara jurisprudencial, però de consciència social, com a que haurem de revisar això de que per una cosa estigui sostreguda de forma il·legal, com un robatori, no es pot utilitzar per condemnar. Per tant, sí que és així, però jo diria que no crec que tingui molt recorregut judicial en els propers anys això, aquesta qüestió.
Per tant, avui dia, la banca andorrana, quins drets té i quines obligacions té?
La banca andorrana té l'obligació de donar tota la informació a Espanya quan li sigui requerida a Andorra de casos específics.
És a dir, en el cas Pujol es veuran obligats a donar-la o no?
Jo crec que sí. A part, que hi ha un altre tema a banda de legalitat de política. Vull dir, Andorra en aquest moment és un país de que ha posat un sistema fiscal en marxa, que es vol assimilar a Europa, que té impostos similars a Europa. Té el seu IVA, similar a Andorra, bueno, similar a l'IVA, té un impost sobre la renda, té un impost de societats, té impost d'activitats econòmiques, té una fiscalitat molt àmplia. Per Andorra ha sigut duríssim el cas Pujol, perquè ells el que volen és transparència i sortir d'aquesta lacra de que som la taca negra. Per tant, jo crec que hi ha una... Per això Andorra no està quasi fent cap declaració. Llavors, jo crec que indirectament, més que la llei els hi empara, jo crec que hi ha una voluntat política d'intentar ser el màxim transparent possible en aquest cas que ha tocat la moll de l'os de la credibilitat també d'Andorra.
Andorra hi ha 5 bancs, en realitat, només, i el sistema financer andorrà representa el 18% del producte interior brut d'aquest país. I el que s'ha constatat, aquests dies també hi ha informacions que apunten cap aquí, és que des de l'amnistia fiscal del 2013 hi ha molts comptes corrents congelats, no hi ha moviments. Això és normal?
Clar, però a conseqüència de l'amnistia fiscal i posteriorment de l'obligació de declarar béns a l'estranger, hi ha alguna gent que va dir, bueno, jo no declaro perquè potser els diners que ja tinc ja han prescrit, insisteixo, no em serveix per res la prescripció si no declarava a l'abril els béns que jo tenia a l'estranger, però com a mínim no continuo operant, si és cert. A veure, Andorra el que s'ha donat són moltíssimes regularitzacions amb l'amnistia, moltíssimes, però que ara queden pendentes, perquè hi ha gent que no s'ha convençut de la crida de l'amnistia. I no estava ben informada de que l'important no era l'amnistia, sinó la no declaració de béns a l'estranger. Tant tota aquesta congelació s'ha començat a produir conseqüència de que ja no es veu Andorra com un país d'amagar els diners. L'amnistia i la declaració de béns a l'estranger ha marcat un abans i un després que ha fet que la gent deixés d'operar de forma opaca amb Andorra d'una forma important.
I com ho sabrà? O sigui, el govern espanyol com tindrà accés a les comptes o la gent que té aquests diners congelats a Andorra?
No, la informació... Avui per avui la tindrà només amb inspeccions que es fan a Espanya i que a conseqüència de la inspecció o d'un procés judicial hi ha un indici de temes amb Andorra. Llavors jo puc, en aquest cas en concret, demanar informació a Andorra per poder resoldre la qüestió judicial o administrativa. Si no es dona aquesta qüestió judicial o administrativa, ningú s'entera i no hi ha informació.
O sigui, hi ha d'haver una causa.
Ha d'haver una causa o judicial o administrativa que digui, cuidado, el senyor A però assumeixo que hi ha coses a Andorra. Les demano. Hi ha a Suïssa. Les demano. Hi ha aquí. Les demano.
I els governs, amb aquests protocols que s'han signat, el govern andorrà, en aquest cas, o Suïssa...
Està complint.
Està complint. I han de facilitar la informació.
Sí, estan complint.
I això a Europa hi ha algun paradís fiscal que no ho faci? Per exemple, a Mònaco ho fa?
No, home, ara Mònaco no ho recordo, però hi ha alguns països...
Liechtenstein?
Hi ha alguns països com aquests que continuen sent paradís fiscal, que la base del paradís fiscal és que no hi ha intercanvi d'informació. El que passa és que la lluita amb tots els grups, el Genó i companyia, és bàsicament fer un bloqueig amb els paradisos fiscals, i per això estan reduint de forma molt important els paradisos fiscals. No obstant, avui, el problema no és tant de paradisos fiscals, és un tema que ens aniríem, però només un apunt, eh?
Sí, sí, sí.
El problema avui són països que no són paraïsos fiscals, però que encara en Europa no hem fet una lectura suficient i que realment actuen com paraïsos fiscals. Per exemple, Irlanda. Irlanda és on està tributant Ryanair, amb una tributació pràcticament superbaixa, de low cost, de low fiscalitat. Llavors, Irlanda és un paraís fiscal? Sí. No, hi podríem parlar. I Amazon, hi podríem parlar molts. Són paraís fiscal? No. Home, però aquí Europa hauria d'actuar, perquè com permet que hi hagi un país que forma part de la Unió Europea que tingui una fiscalitat que clarament atrau i curiosament a multinacionals i grans empreses que són els que el seu tipus efectiu és molt més petit que la perruqueria, que el forn de pa, que la botiga de la cantonada, etc. No, aquest no és un problema de paraís fiscal. Aquest és un problema d'hipocresia fiscals dels països que governen, perquè dintre Europa es permeten que hi hagi països que no són paraïsos i permeten rebaixar moltíssim la fiscalitat. I aquest és un problema que Espanya no pot lluitar per si sola. Alemanya no pot lluitar per si sola. Catalunya, en el seu moment, no pot lluitar per si sola. Es requereix un acord internacional. Per tant, cuidado, que estem posant molt l'accent amb els paraïsos fiscals, i no és avui tan greu els paraïsos fiscals, sinó la utilització que es fa per deixar de pagar legalment o al límit, la delgada línia roja, impostos que moralment no estaria jo legitimat per deixar-los de pagar, per entendre'ns, que és una lluita diferent.
Ja per acabar, recordo també una altra herència, en aquest cas la de Artur Mas, la del pare d'Artur Mas, que va aparèixer a Liechtenstein. Això de deixar les herències a petits... És una tradició catalana, o vull dir, quina... Vull dir, que, com es fa això? Perquè, clar, jo ara si vull deixar una herència amb un... a Andorra, suposo que tan fàcil obrir una compte i deixar els diners tampoc deu ser, no? Vull dir, com funciona això?
Primer, qui utilitza Andorra o quan s'ha
o Liechtenstein, per exemple, no? Anar a Liechtenstein i obrir un compte, això és tan fàcil com sembla,
sí,
o
sí,
no?
Sí, sí, ho és, ho és. I a veure,
jo abans tenia entès que si volies anar a obrir una compte, per exemple, a Andorra, havies de... al teu banc, o t'havia de donar un... havies de contactar amb el banc andorrà, i aleshores el banc andorrà t'obria les portes...
No, depèn dels diners que portessis.
Ah, si els que estem a aquesta taula truquem
Andorra
a la porta
només he anat a comprar un banc andorrà
i tal, ens tanquen la porta i tornem exactament igual, com molt, amb un formatge. Res més.
A veure, és el que li deia.
Ara, si a més ens obren la porta quan arribem, perquè sabem qui som, no anem a comprar formatge, sinó que quasi anem a posar una fàbrica de formatges a través de la qual exportem a tot el món, m'obren la porta, doncs em faciliten tot.
Ja,
facilitant tot, llavors, clar, això era normal.
Vol dir que amb calés la cosa facilita.
Com tot en aquest món.
No, però són 6.000 euros, l'altre 2 milions,
com tot
no?
Com aquest món. I aquest és el problema, clar. El problema d'Irlanda. Aquest és el problema. El problema és que qui té capacitat per fer-ho s'està permetent fer-ho. Passa que quan surt, tothom ho reprovem, però estem fent alguna cosa realment perquè això no passi? Més enllà d'asfixiar a la gent que té un sou, a la gent que té una botiga, estem fent alguna cosa? Doncs jo em temo que no. Per això, el tema Pujol, jo crec que l'hem d'agafar com, primer, reprovació social, però després com una verdadera reflexió de frau fiscal. És a dir, a veure, hem arribat un moment que hasta persones tan honorables com l'expresident han fet això, algú passa amb el nostre sistema, i busquem noms, fem de seguida una llista de 10-15 persones en els últims, no 5 anys, 5 mesos.
Bueno, podem anar també al Partit Popular i tot el que és l'entramat del cas Gürtel, no?
L'altre dia em deia, no, aquesta persona, que no la diré, però una acuda, aquesta persona acaba de sortir dient que hi ha un frau fiscal. I pensa, caramba, i això no ha sortit. I em raonava aquesta persona. Clar, és que, a veure, tots aquests grans poderosos, clar, surten i ja... sembla com normal. I és cert, Pujol ha causat una autèntica commoció perquè ningú s'ho esperava. Però el dolent és que donem per bo que la gent ja amb diner i tal, no, ja sortirà en el seu moment i continuem com si no passés res. Això per mi és el dolent. No la commoció d'un cas puntual, sinó la no commoció de 99 casos, que no l'estem condemnant, la condemnem, però no veig una commoció com la del Pujol, que a mi em commou, però em commou més que ell és un més junt amb 99. Home, que predicava amb un esforç, sacrifici, ja ho hem dit abans, però cuidado, hi ha els altres. Llavors, jo crec que la lectura social és bastant més profunda de la que s'està fent. I perdó abans per allò dels gilipolles, ja veus que arriba un moment que...
M'ha deixat professor, he pensat, caram, avui va amb la cinquena posada. Assessor legal i tributari, professor de règim fiscal de l'empresa, en aquest cas a la Universitat Pompeu Fabra, professor Antoni Duran Sindreu, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per posar-nos a llum a tot aquest entramat fiscal, que, últim, si no és per experts, això no hi ha qui ho entengui. Només ho entén, això sí, Cristóbal Montoro.
Per supuesto.
Sí, que és l'encarregat de...
Y machacando, Nigeria.
Sí.
Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.